Els dimecres, Mercat, el programa econòmic de Ràdio Ciutat de Valls.
Benvinguts i benvingudes al nou programa econòmic de Ràdio Ciutat de Valls. Ens trobarem cada 15 dies per repassar l'actualitat econòmica de la nostra ciutat i comarca i aprofundirem en aquells temes de l'economia que, d'una forma o altra, ens afecten a tots. Us parla Montse Plana i això és Els Dimecres Mercat. En el programa d'avui parlarem amb el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Valls, Josep Maria Rovira, que ens aproparà a la realitat econòmica del nostre territori i quin paper hi juga la Cambra. També repassarem temes d'actualitat, com la Constitució de l'Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona, de la qual Valls és membre fundador, o l'anunci de l'empresa multinacional danesa Normal, que obrirà un centre logístic al Pla de Santa Maria, on es crearan més de 300 llocs de treball. A nivell de promoció de ciutat, explicarem la presència de la gran festa de la calçotada a la Fira d'Andorra. Acabarem el programa visitant Pastisseria Valls, també coneguda com a Ca les Taronges, on el mestre pastisser Roger Bellver ens ha obert les portes per explicar-nos la història d'aquest emblemàtic establiment amb gairebé 125 anys d'activitat. Comencem! I encetem programa saludant el president de la Cambra de Comerç a Valls, Josep Maria Rovira. Benvingut.
Ben trobat. Moltes gràcies.
Amb el Josep Maria encetem un programa que hem batejat amb una referència tan ballenca com és la dels mercats, i especialment el del dimecres. Perquè el dimecres és el dia del mercat de la fruita i la verdura a Valls, un punt de trobada a carrers i places amb més de 800 anys d'història, des que el rei Pere II d'Aragó va atorgar aquest privilegi a la ciutat l'any 1210. Josep Maria, podríem dir que aquest mercat és la llavor de la nostra economia, on tot va començar?
Deixes dir-me una cosa, perquè és que m'ho has posat a to. Vull dir, 100 anys abans que el mercat de Reus. O sigui, que és el
són pioners.
Són pioners. Els Reus tenen el mercat del 1300 i pico, i nosaltres del 1200 i poc. Per tant,
sí,
el mercat és... El mercat és l'origen de tot. És la transacció entre persones, béns i serveis. Ha sigut des de tota la història de la humanitat, per dir-ho d'una manera. Hi ha hagut alguns que han fet una cosa i els altres que l'han anat a comprar, perquè la necessitat no tothom fa de tot. Per tant, el mercat és el punt de trobada entre els que compren i els que venen. Tots necessitem comprar i tots necessitem vendre alguna cosa.
Clar, comentaves fins i tot que abans de Reus, no? De fet, Valls, la seva ubicació, suposo que és estratègica i, per tant, és el que explica aquest dinamisme que ha tingut sempre.
Sí, els mercats els posaven, els otorgaven als reis, a les ciutats, viles importants, per dir d'una manera, que tenien una comarca propera on hi haguessin masies, on hi haguessin pobles, on hi haguessin habitants, que havien d'anar a vendre els seus productes agrícoles, generalment, però no només agrícoles, també hi havia gent que feien coses de ferro, coses de fusta, ho havien d'anar a vendre en un mercat determinat, no a qualsevol lloc. I els hi deien, per exemple, els del Pla, els de Cabra, els de Vallmoll, els de Lió, vosaltres teniu l'obligació d'anar al mercat de Valls cada dimecres. Si voleu vendre o comprar alguna cosa, el vostre mercat és el de Valls. I els hi atorgaven, i per tant feien territori, feien comarca, feien un espai de trobada. Això és un mercat medieval, és així?
Clar. A partir d'aquests primers mercats, no, l'economia al final va evolucionant. A dia d'avui, quina és la base de l'economia que tenim aquí a Valls, l'Alt Camp, aquí al territori?
Ara ja es parla molt de l'economia global. Tothom compra i tothom ven a tot arreu, i la gent, les empreses s'han d'espavilar per vendre a tot arreu. Però l'essència és que les empreses fan uns productes o ofereixen uns serveis que satisfan les necessitats d'un determinat nombre de consumidors en un determinat lloc. A partir d'aquí, hi ha empreses que donen un servei local, hi ha empreses que donen un servei, anem a dir, domèstic, que en diríem nosaltres, que podria ser Europa, i hi ha empreses que donen un servei internacional. Llavors, a partir d'aquí, és qüestió, diguéssim, de l'amplitud que tu li dones, però se li continua dient mercat, fixa-t'hi. El mercat internacional, el mercat domèstic, el mercat local. No? Aquestes serien els tres grans mercats que hi ha en el món ara actualment.
I amb tot això, quin paper juga la Cambra de Comerç aquí de Valls?
Bueno, la Cambra de Comerç de Valls és una de les cambres de comerç, anem a dir, del país. les cambres de comerç són institucions que van, de dret públic, que van néixer quasi totes a final del segle XIX, la de Valls al començament del segle XX, però molt al començament, té 115 anys d'història, i totes són entitats que van néixer a l'entorn, diguéssim, de les grans nuclis industrials que hi havia al seu moment. A Valls, en aquell moment, doncs, hi havia una indústria potent d'aiguardents, però també de pell, de manufactura, de coses importants que s'exportaven arreu del país, per dir-ho d'una manera, també a Espanya i també a l'estranger. Llavors tenen un mercat important i, per tant, algú havia de regular aquest tipus d'empreses, algú havia de pensar que hi haguessin d'haver bancs, algú havia de pensar que hi havia d'haver una regulació del nombre de treballadors, la formació d'aquests treballadors, l'exportació, les regles d'exportació, el tema del transport, la logística, que ara en diem ja era llavors també, no se n'hi deia logística, se n'hi deia transport. I, d'alguna manera, els llocs que abans florir més a Catalunya, Valls era un, però Sabadell, Terrassa, Girona, Tarragona, Reus, Tortosa, aquests tenen cambres, que va ser una divisió territorial d'acord amb l'època que eren els partits judicials. O sigui, és molt raro, les divisions del partit judicial, la gent no les entén, no corresponen ni a comarques, ni a vegueries, ni a res. És una divisió diferent. Per tant, a Catalunya hi ha 13 cambres, Cambra Valls n'és una, però, per exemple, ciutats importants com Igualada, Vic, Vilafranca no tenen cambra. Depenen de les cambres de Barcelona, de Lleida o de les cambres grans. I Valls és la cambra de les cambres catalanes. Valls, Tàrrega, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, potser les més petites. Aquestes són les més petites que tenen... Nosaltres tenim tota una comarca, una miqueta menys o una miqueta més, depèn, perquè hi ha algun poble que no ho és i algun poble que sí, de l'Alt Camp, i altres cambres pot ser que tinguin, per exemple, el Vallès, que és una comarca, el Vallès Occidental, que és una, el Vallès Oriental és de la Cambra de Barcelona, i el Vallès Occidental, que hi ha Sabadell i Terrassa, tenen una cambra cada un. És una mica raro, aquestes divisions.
I en el cas, per exemple, això que comentes a l'Alcant, que hi ha municipis que no formen part de la Cambra de Valls, llavors aquí no en formen part?
Bueno, perquè si tu te'n recordes, per exemple, a l'Alcant hi ha municipis que no formen part de la DEO Tarragona, sinó que són de la DEO Penedès. Doncs aquests que són de la DEO Penedès és perquè eren del Partit Judicial del Vendrell, i això
tot
passa
depèn
igualment.
De tot això.
Com que era el Partit Judicial del Vendrell, per exemple, Aiguamúrcia i Rodonyà, no, Rodonyà és de l'Alcant i de la DEO Tarragona i de la Cambra de Valls, però Montferri i Aiguamúrcia són del Partit Judicial del Vendrell. Si en necessiten un paper han d'anar al jutjat, els de Montferri o els d'Aiguamúrcia, en comptes de venir a Valls, han d'anar al Vendrell. Encara avui, eh?
És tot un món, això.
És un món raro que jo crec que d'alguna manera algun dia algú hauria de regular, perquè la modernitat, les comunicacions han canviat. Llavors, les relacions humanes també. Abans potser sí que hi havia un autobús que anava cap al Vendrell, però ara una fanyada tenen els aigomors i tenen una fanyada, però no, al Vendrell han d'anar amb cotxe, no hi ha cap altre tipus de transport.
I en tot això, quin servei ofereix la Cambra a les empreses que formen part, que hi poden trobar?
Bé, la Cambra és una... A vegades això costa d'explicar. La Cambra és la representació de les empreses. Però la gent es pensa que som com els patronals i això, no? Les patronals són les representacions dels empresaris. En canvi, la Cambra és l'empresa. L'empresa és el conjunt de tots, no? És a dir, els treballadors, els accionistes, els propietaris, però també els directius i directives que n'hi han, que dius, bueno, si no ets empresari i estàs al davant d'una empresa, aquest és un directiu, i això qui et representa, tu? Pues les cambres representem tot aquest nucli, que són, anem a dir, des dels treballadors fins als accionistes, si vols tu, passant pels empresaris i els directius, la cambra representem. Quin avantatge tenim? Que la cambra representem a tots. O sigui, l'Alcamp hi ha 3.600 empreses, arrodonim-ho, per dir-ho d'una manera, els representem a tots, siguin o no siguin de la cambra, una empresa, un empresari, un autònom, té una necessitat que vol exportar o que necessita algun assessorament, per dir-ho d'una manera, comercial, perquè és cambra de comerç. I quan diem comerç no vol dir el comerç del carrer, que també, però no volem dir les botigues dels pobles, eh? Volem dir comerç, volem dir relació entre empreses i entre mercats. Doncs quan una persona vol saber com ho pot fer, doncs per aconseguir més clients o per anar a vendre a l'estranger o per programes a vegades de subvencions que hi ha per inversions o coses d'aquestes així empresarials, la seva entitat que ha d'anar és la cambra. Nosaltres l'hem d'atendre. Vull dir, el nostre client és l'empresa, no és el particular, és l'empresari. Bueno, en aquest cas, les empreses.
A més, la Cambra té puntals com la internacionalització, no? Es treballa bastant en aquesta línia.
Nosaltres tenim quatre eixos bàsics que jo podria, a banda de tots els serveis que oferim, que són molt grans i molt grans, nosaltres tenim quatre eixos o tres eixos bàsics que jo diria que són els més importants de la Cambra. Que diria, per una banda, les persones, tot el que fa referència a les persones, i ara t'ho detallaré. Per una altra banda, els mercats, això que dèiem, els mercats, què fem per les persones, què fem pels mercats, què fem per la mobilitat, quan nosaltres parlem de mobilitat estem parlant d'infraestructures, i què fem per la competitivitat. I llavors, aquests són les quatre grans àrees de la Cambra. El tema de les persones és important, però ja que has començat primer pel tema de la internacionalització, doncs comencem pels mercats, no? És igual, l'ordre no importa, no? Els mercats, què fem? Nosaltres ja ho hem dividit en mercat proper, mercat domèstic i mercat internacional. Com ataquem el mercat proper? Doncs amb les relacions entre empresaris i entre persones. O sigui, ens agrada que dues empreses es coneixin per veure si poden treballar junts entre ells. Això és molt important per la Cambra. Però a la vegada, si aquestes empreses volen conèixer algú de les administracions properes, com pot ser tant se val a l'Ajuntament, però sobretot Generalitat, Diputacions, els hi facilitem perquè puguin anar a entrevistar-se amb els directors generals, amb els secretaris generals, i puguin accedir, per dir-ho d'una manera, a aquestes administracions, que a vegades que semblen molt properes sempre són molt lluny quan un necessita alguna cosa. Per tant, el mercat proper és això, relacions personals. Fem agendes a vegades de contactes, fem trobades perquè es trobin les empreses aquí a Valls, nosaltres en diem Club Cambra, en diem Premis Cambra, en diem jornades de motivació o jornades, per dir d'una manera, per conèixer-nos, no? De networking, que es fa servir a vegades aquesta paraula. Això és pel mercat proper. Quan ataquem el mercat domèstic, i quan diem domèstic volem dir, podríem dir el mercat europeu, entre cometes, perquè la part internacional per nosaltres és tot allò que és fora del mercat europeu, o sigui, tot allò que es necessita en una documentació necessària per exportar. El mercat europeu no se necessita cap de documentació, tu pots anar a vendre, diguéssim, a França o a Alemanya sense necessitat de tenir cap altre document que una factura i un transport, no hi ha aduanes, no? Llavors, el mercat domèstic és com s'ataca. S'ataca amb les relacions, que es fan missions comercials, es fan reunions o missions comercials inverses que venen aquí. Un altre tipus de programa d'exportació. Anem a dir, un programa de relacions, però en aquest cas, amb un mercat que és més gran, que dius, ostres, és que n'hi ha que pensen que el mercat domèstic és Espanya o l'estat espanyol. Home, no, vull dir, Portugal és tan a prop com Badajoz, per dir-ho d'una manera, per tant, és tan domèstic Portugal, però nosaltres tenim més a prop França que Andalusia, posem pel cas, no? Per tant, per nosaltres és tan domèstic anar a Madrid com anar a Toulouse, no? Llavors, per tant, per nosaltres el mercat domèstic, no per la Cambra de Valls, per totes les cambres i pel mercat en general i per l'economia en general, considerem el mercat domèstic el que podríem dir el mercat europeu. I aquestes regles del joc són les mateixes per tothom. Aquesta és una part important. I després hi ha la part que podríem dir la part internacional. Aquí ja depèn, tu per exportar necessites una documentació fora de la Unió Europea, necessites una documentació que es diu una garantia d'origen, un certificat d'origen, conforme aquell producte està fabricat en un lloc concret, determinat, algun dona fe. Quin dona fe és la Cambra. I en dona fe a través d'un document que es paga i es paga a l'Estat, per dir d'una manera, que aquest document reconeix l'altre Estat. O sigui, és un document de bones pràctiques. Això per una banda. I després hi ha una altra cosa, que si una persona, tu en el teu cas, volguessis anar a cobrir un reportatge a la Xina, per entrar a la Xina i portessis la teva càmera, portessis les teves coses, millor que portis una cosa que en diuen quadernata, perquè a la millor quan surts de la Xina et diran d'on l'ha tret vostè aquesta càmera. No, era meva, però com ho pots demostrar? Llavors te'n vas a la Càmera de Comerç i et fan un quadern ATA, que es diu, i vol dir que tot el que entra surt, que tu no estàs transaccionant res, i aquest és un... O sigui, són les regles de comerç internacional. Llavors, aquí com actuem? Aquí és igual que el mercat domèstic, però a lo bèstia. És a dir, quan volem anar a Xina, o quan volem anar al Japó, o quan volem anar a qualsevol d'aquests països, ens ajuntem unes quantes cambres i fem una, anem a dir, una trobada d'empreses, que a l'altre costat els esperen una altra trobada d'empreses. Fem aquesta relació que se'n diuen les missions comercials. Cambres de comerç n'hi ha per tot el món. menys dos països, em sembla que és Timor Oriental i el Vaticà, que no tenen cambra de comerç. Tots els altres països del món tenen cambres de comerç. Per tant, a l'altre costat tens un homònim. Tens algú que li pots demanar que, sisplau, t'atengui o et doni et faci una atenció si ets una empresa. Per això, la potència de les cambres de comerç a nivell internacional és aquesta. La setmana que ve tenim una reunió a Barcelona amb una associació que es diu ASCAME, que és l'Associació de Cambres de Comerç del Mediterrani, per potenciar precisament el Mediterrani. Aquí tenim un senyor, que és el senyor Florença, de Valls, que és president de l'IEMET, que juntament amb la Cambra de Barcelona i les Cambres Catalanes munten aquesta reunió a Barcelona per liderar el Mediterrani des de Barcelona. O sigui, tindrem una pota més forta al Mediterrani de la que teníem fins ara.
La Cambra, això que comentes, representa, no?, el comerç, les empreses d'aquí del territori, però també es treballa, entenc, perquè vinguin, no?, a implantar-se, per atreure. Feu aquest paper també, d'atracció?
Teòricament no. Ho fem, perquè quan anem al món, vull dir, intentem vendre el nostre país, està clar que sí. Quan el president de la Generalitat va a la Xina, pren el president del Consell de Cambres de Comerç, que és en aquest cas el president de Barcelona. Per tant, les cambres anem a la Xina amb el president i sabem que s'hi ha parlat i tot plegat. Mm-hmm. La representem. Però anem a fer un paper no tant de captació, per dir-ho d'una manera, sinó d'informació. Nosaltres anem a explicar quin país tenim. O sigui, Valls té podríem dir, unes aptituds molt concretes per a determinats països, no? En el cas de la inversió aquesta que es fa ara al Pla de Santa Maria és un exemple, no? Una empresa danesa tria el Pla de Santa Maria per ubicar el seu centre de distribució al sud d'Europa. I per què el Pla de Santa Maria no un altre lloc? Doncs perquè és un preu de terreny i de condicions, per dir d'una manera, raonable. Si et poses al costat de Barcelona és molt més car que si et poses una miqueta més lluny, perquè té unes condicions de connexió amb les vies més importants que van cap a Europa i cap a França impecable, és a dir, a prop d'un port important per si han d'arribar contenidors de Xina o de qualsevol altre país, com és el port de Tarragona, amb possibilitats de que tant des del Guaire com des de Reus hi hagin vols, per dir d'una manera, lligats amb temes empresarials i també de transport, i amb un nivell de vida, per dir d'una manera, nivell de qualitat de vida superior a les grans aglomeracions urbanes com podria ser Barcelona o el Vallès, i triguen aquest espai. Llavors, nosaltres que hem de ser capaços de fer des de la Cambra de Comerç? Dir-los que, a més, a part de l'espai, que és molt bonic, que hi ha unes comunicacions, doncs hi ha un teixit empresarial format per, invento, 500 empreses al polígon de Valls que tenen serveis, de tot tipus de serveis, de tot tipus de tecnologia, que estem, anem a dir, al món i que estem preparats per donar servei a qualsevol. Clar, una empresa ve de fora, es posa aquí, què necessita? De primer necessitarà un paleta, o necessitarà un enginyer, o necessitarà un electricista, o necessitarà algú que li posi aire condicionat, o necessitarà... Tot això ho tenim. I, a més, després tenim mà d'obra qualificada amb un entorn, anem a dir, acostumat a treballar amb indústria. Si tu te'n vas al Pirineu, no tenen experiència industrial. Tenen experiència d'una altra manera, i ara probablement sí, turística, però industrial no. No saben el que és treballar en una empresa, no saben el que és un just-in-time, no saben el que és treballar en una línia. La gent que viuen allà no estan acostumats a treballar. Clar. Aquí sí.
I això l'empresa ho valora, no?
Això l'empresa ho valora. Aquí des de fa més de 200 anys, més de 300 anys a Valls Indústria. O sigui, aquí encara tenim el Gomacamps, que és del 1700 i pico. I les empreses aquí, Textils de Valls, també són del 1700 i pico instal·lades aquí. Per tant, ja hi havia grans empreses a Valls. Ja hi havia torns, ja hi havia mentalitat industrial. Això ho valoren moltíssim. T'he explicat la part del mercat internacional, però després és el que dèiem. Tot això s'ha de moure. I llavors és quan entrem en els temes de mobilitat, i és quan entrem en infraestructures, és quan parlem dels polígons industrials que estan molt abandonats i que els ajuntaments no poden fer front, és quan parlem de logística. A la Cambra de Valls tenim l'escola de logística, que és on s'analitza com està canviant el món de la logística. Hi ha moltes empreses aquí a l'entorn nostre que es dediquen a logística, i que ha aprendit d'una manera Frigicoll i d'altres, són empreses bàsicament de logística, que exporten, que importen els productes de Xina o d'un lloc determinat molt llunyà, arriben aquí via Port de Tarragona, Barcelona, sobretot Port de Barcelona, i arriben a Valls els productes, i des d'aquí els distribueixen en un mercat més proper. podríem dir, doncs, el territori que podríem dir el sud d'Europa, bàsicament. Normalment aquestes empreses serveixen a el que és sud de França, part d'Itàlia, a vegades nord d'Àfrica i tot el que és la península Ibèrica. Clar, la part de logística és molt important i aquest és un servei que la cambra, clar, quan la gent vol anar amb temes de mobilitat, la mobilitat per nosaltres és tan important com van la gent de Valls a treballar a Vallmoll o al Pla, com hi poden anar, com ho hem de solucionar aquest tema. Si es posen 300 persones, es necessiten 300 persones al Pla, no hi són 300 treballadors, hauran de venir d'algun altre lloc, com els hi portem a treballar. És un tema de mobilitat important, però a vegades és un tema de logística, en aquest cas de persones, però després també de transport de mercaderies. Això és el que nosaltres ara en parlem de mobilitat, que abans es deia infraestructures, però les infraestructures ara, avui dia, s'agafen des d'una altra òptica. És tan important que la carretera del Pla estigui bé com que hi hagi 5G.
Clar, sí, sí. D'acord? No és només tots, la mobilitat física,
no? És només
física,
això.
No?
Tots són infraestructures, en aquest sentit. Llavors, nosaltres necessitem infraestructures de telecomunicacions i de comunicacions ràpides i bones i efectives, però necessitem també, com per exemple aquí a l'Alt Camp, una estació intermodal de mercaderia situada a prop d'alguna de les vies del tren que tenim per poder treure un transport ferroviari que és més econòmic que el transport, anem a dir, per carreteres, donat que aquí generem més d'un trànsit diari de més de entre 1.000 i 1.500 camions diaris surten dels nostres polígons. Perquè pensem que, parlem de la Càmera de Comerç de Valls, Valls en polígon, que és el més gran, que ocupa, per dir-ho d'una manera, 350-400 hectàrees, ara amb l'ampliació hi haurà. Però la comarca, els altres 15 polígons, 13 dels quals són molt grans, i les àrees industrials, ocupen el mateix que Valls. Altres 300, o sigui, estem parlant de 800 hectàrees de terrenys industrials. Estem parlant de 3.600 empreses i estem parlant d'uns 15.000 treballadors. Aquesta àrea que sembla tan petita. I tot això s'ha de saber gestionar. I és quan parlem de treballadors, quan llavors entra la part del talent, entra la part de la formació i entra la part de l'emprenedoria. Tota aquesta part, diguéssim, formar persones o ajudar persones que vulguin crear empreses, ajudar persones que es puguin formar per millorar dintre del lloc de treball o donar una formació per poder accedir a llocs de treball xulos i ben pagats, com més formant millor. I aquí tenim programes amb la universitat, tenim programes amb els grans instituts com el ICIL de tema de logística, i amb això estem, i donem molt de servei. Naturalment ajudem a formar gent jove, des de l'Institut Jaume Huguet, que estem treballant amb ells, però també des dels programes de la Unió Europea, com poden ser els PICE, que ajuden a xavals, diguéssim, que no tenen una formació, que no han tingut accés als estudis i que, clar, aquests van a treballar i diuen, vostè què sap fer? Jo no sé fer res. Doncs els ajudem primer, que és especialitzar-los en alguna cosa, i els preparem que entrin perquè entrin després a les empreses. I finalment jo crec que un dels punts importants que s'ha de destacar és la competitivitat. O sigui, què fem nosaltres? Ja hem dit que anem al mercat, que anem amb persones i que ens movem, doncs llavors com treballem, no? Que és tot el que és la part interna de les empreses, que podríem dir des de la digitalització, ara tothom ha vist els programes del kit digital, això ho hem gestionat les cambres, tots els kits digitals de l'Estat espanyol, via Europa els hem gestionat les cambres de comerç espanyoles, en aquest cas, la de Valls, per al nostre territori. I s'han repartit molts milions d'euros, per dir-ho d'una manera, la gent ha pogut accedir a 2.000 euros, 6.000 euros o 12.000 euros per poder fer les seves petites inversions, o no tan petites inversions, amb el tema del digital. Estem treballant amb centres d'innovació. Treballant vol dir fent jornades, treballant, posant en contacte empreses amb centres d'innovació. Estem treballant amb... Ens agradaria tenir aquí a Valls un centre tecnològic, per exemple, dirigit a la construcció industrialitzada o al servei a les persones o també el tema d'agroalimentari. Estem treballant perquè les empreses ens estan demanant, escolta, som una colla d'empreses aquí que necessitem gent preparada per treballar en aquest sector. Si alguns es poden formar a través del Jaume Huguet correcte, alguns venen formats des de la URB correcta, però quan estan treballant i es volen continuar formant, què fan? A part de formar-se dintre de l'empresa, necessitem portar centres tecnològics aquí que continuïn formant la gent i preparar-los millor. Aquest és un tema molt important. En tema de competitivitat hi ha un tema de transició energètica. Vull dir, estem parlant de que ja no cremarem tanta cosa i que ara aniran més elèctrics i hi haurà, bueno, totes aquestes coses les empreses necessiten una ajuda, per dir d'una manera, en aquest cas, un assessorament per com cada empresa fa la transició energètica.
I la Cambra fa aquest assessorament.
Sí, perquè la Cambra, bàsicament, que això no ho hem dit i potser la gent, perquè no es perdi, la Cambra treballem sobretot amb les petites o microempreses i mitjanes, però les grans ja s'espavilen soles. Venen a la Cambra, són de la Cambra, els hi donem un tipus de serveis molt específic per a les grans, però quan estem parlant de totes les coses que en diem, qui necessita ajuda realment és l'autònom, és l'empresa aquella que són dos o tres persones que comencen, o un que ja fa 10 anys que són 10, 8 o 10 per dir d'una manera, però que volen créixer i que volen tirar endavant, o que els està canviant la tecnologia i s'han de posar al dia perquè si no perdran el mercat. Aquests són els que venen a la Cambra, perquè es diuen com em podeu ajudar, o els anem a veure nosaltres. Nosaltres tenim més de 300 socis directes, per dir d'una manera, o sigui, persones que venen a la Cambra regularment a fer coses, constantment. Després n'hi ha que venen ocasionalment, i n'hi ha que no venen mai, per dir d'una manera... Bueno, però n'hi ha que més de 300 socis, ja et dic, socis, que vull dir que a més paguen una quota perquè volen estar ben servits i volen tenir descompte amb els serveis que oferim, que això és important. No? I després hi ha un tema molt important, aquest és bàsic, que afecta, aquest sí, des del petit al més gran, que és millores de sistemes de productivitat. Com podem fer més amb el que tenim ara o amb menys? Com ens podem guanyar millor la vida, per dir-ho d'una manera, perquè al final es tracta d'això, guanyar-nos la vida per poder generar riquesa. Si perdem diners, no generarem riquesa, ens anirem tots a l'aigua. Per tant, hem de guanyar diners per continuar generant riquesa. Aquesta és la idea. I aquí és on estem alineats, la Cambra.
Hem comentat que això, no?, que la indústria ha crescut molt, té un paper, no?, molt important a Valls i comarca. En canvi, potser el comerç ha anat una mica a la baixa, s'han tancat moltes botigues, no sé, això també a nivell de Cambra, com ho veieu, com ho valoreu, i si, no sé si es pot donar encara, si encara es pot recuperar això.
Em mullaré, o sigui, jo em mullaré. No és veritat que el comerç ha anat de baixa, el que s'ha canviat. És a dir, la gent de Valls continuem comprant a Valls. L'únic que no comprem és el carrer de la Cort. Val? Ara anem a l'Esclat, on anem al polígon a comprar.
Sí,
el 80%, el 80% de les coses que gastem els vallencs ho fem a Valls. L'alimentació, anar a la peluqueria... Hi ha tota una sèrie de serveis que els continuem fent aquí, com tota la vida, com amb el temps dels medievals. No, amb això ho fem al poble. Què comprem a fora? Allò que no trobem aquí. Si jo vull una... De sabates se'n venen, de roba se'n ven, i se'n ven molta.
Sí.
I n'hi ha de tant en tant algú que vol alguna marca d'aquestes especials que la comprarà o per internet, o se n'anirà a Tarragona, o se n'anirà a Reus, als grans mercats propers, comercials, que tenen una oferta diferent. I què està passant amb això? Hi ha hagut un canvi. Hi ha hagut un canvi de comerç. Ara tenim més superfícies comercials a fora que a dins. Si totes les superfícies, les persones que treballen a les superfícies comercials estiguessin a dintre del poble, hi haurien més botigues que mai. I això no es compta, i no es diu. Però el comerç està malament, el comerç està canviant. I hi ha un tema de relleu generacional, no és culpa de ningú, si vols. Hi ha un relleu generacional perquè, s'acaba la botiga amb la gent gran, les dues persones, normalment matrimonis o famílies grans que la portaven, què han fet aquestes famílies? Han donat una bona carrera als fills, els han ajudat a que s'independitzin i que fotin el camp, i ara, esclar, ara diuen, ara estem sols, no han tornat. Ostres, potser havíem d'haver començat a formar-los des de casa, que es quedin a casa. N'hi han pocs, hi han excepcions lloables, de gent que s'han quedat dintre casa perquè dintre hi ha un negoci. Ha faltat una mica aquesta cultura de l'esforç d'explicar a la gent jove, escolta'm, es tracta de viure i de viure bé, de guanyar-te la vida d'una forma honrada i de ser feliç, no? Pots ser feliç aquí o pots ser feliç treballant per un altre. El meu pare sempre deia, si treballes, només hi ha una diferència si de treballar per tu o treballar per un altre. Diu, si treballes per tu, pots treballar tant com vulguis. I aquesta és la realitat. O sigui, si un té un comerç o té una botiga i és el responsable del seu negoci, que al final una botiga és una empresa, compra i ven, igual que les empreses grans.
Sí, sí.
Un tindrà 50 treballadors i serà el polígon, i l'altre en tindrà dos i serà el carrer de la Cort. Però no deixa de ser, el tracte és el mateix. Segurament el de 50 empreses tindrà més persones a dirigir, l'altre s'ho haurà de fer tot sol, no? Però no deixa de ser una empresa. Llavors està passant un canvi tremendo, perquè la gent ara comprem a les grans superfícies, venen aquí, es posen grans superfícies en contra de, per exemple, el que ha passat a Itàlia. A Itàlia fins fa 4 dies no deixaven posar supermercats, o sigui, només protegint el govern, el comerç local, impedint que les grans Carrefours i tots aquests s'hi situessin a les perifèries.
I trobes que és un error? Que era per
a veure, a Itàlia no els hi ha anat malament. No sé.
Potser no estaria tan malament, llavors.
Potser aquí vam agafar el model francès i potser aquest model francès ens hem passat de frenada, no?, de permetre tantes grans superfícies, perquè aquí les tenim totes. Si tu comptes les que hi ha a Valls als supermercats, les ensenyes de supermercats que hi ha a fora, i la quantitat de gent que hi treballa i els diners que deuen cobrar, comprar, perdó, fer cada dia de calaix, i això ho posessis al carrer de la Cora o posessis als carrers d'aquí, estarien plens de comerços. Molts dels comerços que abans estaven aquí ara han vist que no són competitius davant de tot això. Però n'hi ha molts altres que sí. És això que dèiem, continua. Mira, cadascú, llança una reflexió, cadascú que pensi com se gasta els diners, que s'ho miri amb l'extracte bancari, a on van a parar els diners, a on compra. I veurà que més del que es pensa està comprant on viu, o sigui, a la proximitat. Això en un poble no passa, eh? Els pobles han d'anar a les ciutats a comprar, perquè els pobles no hi ha els serveis, no hi ha les botigues, no hi ha els comerços, no hi ha res, per dir-ho d'una manera en aquest sentit. Però a Valls sí, a Valls tenim una mica de tot. A veure, i s'esperen inversions importants en temes comercials, segurament, i en canvi no sabem què està fent. Què ha de fer l'Ajuntament? Què ha de fer la Cambra? Què hem de fer les institucions? Home, seure i rumiar a veure cap on hem d'organitzar el que és tota la part del nucli antic, sobretot, tota la part aquesta, fer l'atractiu, fer el bonic, perquè vinguin persones a posar-hi negocis. Probablement veurem un dia el carrer del Cor més ple de cafeteries i llocs on han passat estones d'oci.
És una evolució, no?, del que seria això que he comentat, del comerç, de tota la vida, a més que potser cap a la restauració, l'oci, això que...
Valls té una mala peça al taler, això no ho dic jo, ho saben tots els polítics i de tots els partits, perquè ho han analitzat, suposo, igual que les cambres. Ens falta una petita quantitat d'habitants per poder ser atractiu per les franquícies. O sigui, no et vindran els Inditex aquí perquè ho veuen petit. O sigui, necessitem entre Valls i comarca una mica més de... En canvi, vas a Vilafranca, que és una mica més gran que Valls, i ja veus que tenen més comerç que aquí, tenen més franquícies que aquí. I és només això, eh? Aquest canvi de que hi ha una mica més de gent, i com que hi ha una mica més de gent, doncs es guanya una miqueta més bé la vida. Llavors, la ciutat ha de ser atractiva per la comarca perquè la gent vingui, i a la vegada llavors podríem començar a generar nous negocis. Però també ens hauríem de començar a preocupar què és allò que ens fa falta. Analitzar, escolta, quins serveis... Si no tenim una botiga d'esports en sèrio, Valls, per exemple, jo crec que hi podria cabre, no? I això és un anàlisi, i dius, ostres, si no tenim... Poso aquest exemple perquè és un exemple fàcil, no? Diu, si no tenim una botiga d'esports, doncs algú hauria d'anar a veure les franquícies de les botigues d'esports i oferir-los un espai, o oferir-los les facilitats que sigui, o un inversor, o motivar un inversor perquè vingui i ofereixi aquest servei, si és el servei que necessitem. Perquè si no, què passarà? Fàcil, és a dir, tenim Reus i Tarragona molt a prop, però Barcelona un tiro de pedra. O sigui, Barcelona 3/4 d'hora. D'acord que l'autopista ara va una miqueta més plena, però tenim l'AVE i el Coscat que t'hi porten 20 minuts. Reus i Tarragona, la gent dels pobles diu, quan entres a Valls i trobes dues rotondes, encara no te'n dones compte, ja ets a la plaça el prim. Per què?
Perquè, clar, és un hàndicap, no? Al final tenir-ho tan a prop.
Clar, és que ets dalt del cotxe.
És igual.
I el cotxe en 10 minuts te porta a Reus o et porta a Tarragona. Clar. Si ets dalt del cotxe ja no... Què t'importa? Per dir, d'on aniràs a aparcar en un lloc que et surti el màxim barat possible i puguis comprar o puguis tenir una estona d'oci. I contra això lluitem. I contra això hem de lluitar. I per lluitar contra això ens hem de preparar. Ho hem de fer més bé.
Escolta, Josep Maria, m'agrada molt avui aquesta conversa amb tu per estrenar aquest programa.
Podem continuar-la quan vulguis.
Això mateix t'anava a dir, et convido de qualsevol proper programa doncs que vinguis i seguim llavors agafant petites parts d'aquesta conversa que hem tingut i anar-ho tirant.
Perquè... Sí, perquè el mercat és molt gran.
Sí.
El mercat és molt gran. Jo et deixaré aquestes notes perquè tu vagis agafant el que et sembli i veuràs que pots obrir un meló quan parlem d'empresa, podem parlar de persones, és molt important parlar de persones, perquè tot gira l'entorn de les persones. No ens oblidem d'això. Llavors, jo crec que és el nucli, és el centre, i tot el que fem, al final, ho fem perquè treballem a gust, ens guanyem més bé la vida, siguem més feliços, per dir d'una manera, i sobretot, conservar l'entorn que tenim aquí al costat, que si viu molt bé i si viu molt a gust, no siguem bèsties i se'l carreguem, fem-ho bé, no esperem grans inversions de grans empreses, no cal, podem créixer de poc a poc, de mica en mica, però no cal que vinguin empreses que vinguin 2 o 3 mil persones aquí, això no ens interessa, perquè ens desmanega tot l'ecosistema que tenim, i nosaltres som dels que ens agradaria anar creixent, naturalment, perquè si no creixes, anem a dir, et quedes enrere, et passen al davant i llavors problemes. Hem de ser competitius, ens hem de guanyar la vida, però no cal pensar en creixements desmesurats, sí tecnològicament, sí socialment, sí en serveis, sí en formació, sí en qualitat de vida, això sí.
En Josep Maria Rovira, president de la Cambra de Comerç de Valls, moltes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Els dimecres, Mercat, el programa econòmic de Ràdio Ciutat de Valls.
I nosaltres continuem ara per repassar l'actualitat econòmica del nostre territori. Aquest divendres 31 d'octubre, l'àrea metropolitana del Camp de Tarragona ha començat a caminar. Ho ha fet en un acte de constitució de l'Associació per l'Impuls a l'Àrea Metropolitana, que s'ha celebrat al castell de Masricard de la Canonja. Els alcaldes dels 7 municipis fundadors han segellat l'anomenat Pacte de la Canonja, un document que dona un pas més cap a aquesta nova administració pública i es constitueixen com a associació. El grup impulsor està format per Tarragona, Reus, Cambrils, Salou, Valls, Constantí i la Canonja. Cada una d'aquestes ciutats ha aprovat en sessió plenària aquests darrers dies els estatuts que regularan el funcionament de la nova associació. L'objectiu principal és impulsar aliances, millorant allò que els municipis fan a nivell local, incorporant la dimensió metropolitana. A Valls, l'aprovació dels estatuts es va fer en la sessió plenària del 27 d'octubre. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, va defensar que la capital de l'Alt Camp hi havia de ser des del minut zero per la seva importància econòmica i també cultural al territori.
Hi havíem de ser des de bon principi, perquè Valls constitueix un dels pols econòmics industrials més importants de Catalunya, pel pes territorial com a capital que som de l'interior del Camp de Tarragona, i també pel nostre paper de capital cultural del país, amb identitat i caràcter que dona personalitat i projecció no només a Valls, sinó al conjunt del Camp de Tarragona.
Amb l'acte d'aquest 31 d'octubre, l'àrea metropolitana del Camp de Tarragona fa els seus primers passos. L'associació estarà regida per un govern format per presidència, una o dues vicepresidències i un màxim de 4 vocalies, aprovades per unanimitat. Els mandats seran de 4 anys. I anem ara cap al Pla de Santa Maria, on la multinacional danesa Normal obrirà un centre logístic que crearà 300 llocs de treball. La companyia invertirà 20 milions d'euros en un espai de més de 40.000 metres quadrats, el primer que obre Normal a l'Estat. L'objectiu és reforçar la distribució dels seus productes als establiments d'Espanya, Portugal i al sud de França. L'elecció del Pla de Santa Maria respon a les seves bones connexions i proximitat amb el sud de França, així com per la capacitat d'incorporar talent qualificat. De fet, el nou centre serà el principal centre logístic de la companyia per al sud d'Europa i consolida el Camp de Tarragona com a ubicació estratègica en aquest àmbit. El nou espai que ocuparà el centre logístic de Normal inclou 1.500 metres quadrats d'oficines, així com espais per a l'emmagatzematge en fred per a productes sensibles a la temperatura. La cadena minorista ofereix productes multimarca de cura personal per a la pell, el cabell, la higiene dental i el maquillatge. Amb aquesta implantació, Normal aposta per Catalunya i concretament per la comarca de l'Alt Camp com a pilar de la seva expansió internacional, que ja compta amb més de 900 botigues en 9 països europeus. I a nivell de promoció, la gran festa a la calçotada ha arribat a la Fira d'Andorra. Al cap de setmana del 25 i 26 d'octubre, la Cambra de Comerç de Valls i l'Oficina de Turisme de Valls van presentar la Fira Multisectorial d'Andorra la Vella, la riquesa cultural i gastronòmica de la ciutat, amb la calçotada com a gran protagonista. D'una banda, la Cambra va presentar a Andorra les empreses de la seva demarcació a través del directori empresarial, que inclou una vintena d'empreses interessades a entrar o consolidar la seva presència als mercats andorrà i francès. A més, i com ja és tradició, aquell mateix divendres 24 d'octubre a la tarda es va presentar la 44a edició de la Gran Festa a la Calçotada de Valls, que se celebrarà el proper 25 de gener. L'acte va comptar amb la participació del president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, la segona tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Valls, Sònia Roca, i el cònsol major del Comú d'Andorra la Vella, Sergi González. Durant la visita es va destacar els principals atractius de Valls, com són la calçotada, els castells i el seu patrimoni cultural, que any rere any desperten l'interès dels visitants andorrans.
Els dimecres, Mercat, el programa econòmic de Ràdio Ciutat de Valls.
I encarem ja la recta final d'aquest primer programa dels dimecres Mercat i ho fem amb un petit espai dedicat als comerços històrics i singulars de Valls. A cada programa en visitarem un per conèixer detalls i històries del nostre patrimoni comercial. Aquest cop ens hem desplaçat fins al carrer Sant Antoni número 58. Avui estem a la pastisseria Valls, aquí a més conegut com a Cal Estronges, i ho fem doncs, per conèixer de prop aquest establiment històric que té més de 100 anys d'història, i ho fem doncs, a la mà del Roger Bellver. Bon dia, Roger.
Bon dia.
Escolta, em dèiem, més de 100 anys, exactament, quants anys té aquest establiment?
Doncs mira, l'any que ve en farà 125.
125, que ràpid es diuen.
Sí.
Quina generació ets ja?
La quarta.
Quarta generació, per tant, el besavi seria qui va començar?
Sí.
La història, no? Escolta'm, es diu pastisseria Valls, però es coneix com a Cal Estronges. Quin és l'origen d'aquest nom que popularment tothom el coneix així, no?
L'origen de Cal Estronges ve de que, a més, abans de tindre la pastisseria, un avantpassat, no sé exactament qui, es dedicava a vendre, també tenia comerç, es dedicava a vendre verdura. I era en aquella època en què es anava a Tarragona a buscar la verdura amb carro. No hi havia menys cotxes, estem parlant del segle XIX, i llavors allà, quan anava a buscar la verdura, i tenia la costum de que quan pujava taronges, que eren maques, i les veia lletges, no en pujava. Llavors, esclar, es va lligar al fet de que pujava taronges maques, a Cal les taronges, taronges, i es va quedar amb Cal les taronges, perquè quan n'hi havia taronges, eren maques, eren de Cal les taronges. I llavors, i com que és un nom que és bonic, que no és ni despectiu, ni a vegades, i sempre que ha Cal les taronges.
En realitat, en algun moment s'ha dit així, però a l'establiment, o sempre ha sigut el sobrenom?
No, és el sobrenom de la família.
Molt bé.
Per part de mare.
Comentaves això, que tot va arrencar fa ja gairebé 125 anys.
Sí.
Aquí la pastisseria dels inicis té alguna cosa a veure amb la d'ara o ha canviat tant que... Quines similituds hi trobaríem? Quines diferències?
Similituds trobaríem que ja feien coses dolces, però esclar, fer un tipus de dolç que era un dolç més sec, diguem-ho així, no? Més a base de carquinyolis, a base de fer violots, de fer volados, de fer producte, que en aquella època de veres no n'hi havia. Aleshores, un producte, diguem-ne, que tenia una duració X, llarga, més sec i més llarg. Feien molts xarops, moltes marmelades, coses doncs, de llarga durada, no? Al principi era això. Després, aquí també a l'establiment, on va començar, es deia Cala Violeta, que viure és Violeta, venien de tot, entre cometes, una miqueta, que viuen en general. Aleshores, després, als anys 56, el pare es va casar amb la meva mare, que la meva mare venia d'aquesta botiga, diguem-ho així, i va ser quan el pare havia fet pastisser i era pastisser i es va convertir en pastisseria.
Llavors, van deixar a banda la part aquesta de queviures?
Exacte, van deixar a part tota la banda de queviures i van posar a fer pastisseria com la que coneixem avui en dia. A veure, cal dir que el besavi ja feia pastisseria, però vaig fer una pastisseria, diguem-li, més... tradició, més en aquella època, diem, més seca, que estava comentant abans. Et feien mones també, feien torrons, vull dir, les dates assenyalades ja feia coses dolces, però llavors el pare es va posar com a pastisseria, va eliminar el que era de queviures, va fer pastisseria, i a partir de llavors va començar la pastisseria, que ja quan va començar a haver neveres, començar a haver maquinària per poder fer el que avui en dia es fa.
D'alguna d'aquestes especialitats que hi ha, llavors es fessin que perdurà fins avui? Tenim
sí,
alguna cosa?
Mira, l'especialitat que perdurà fins avui en dia que nosaltres fem i que es fa en molts pocs llocs de Catalunya, que abans se feia molt, però es fa molt poc, és el volado. Mm. El volado és un producte que antigament es feia servir com a endolcidor de les begudes. O sigui, era, doncs, el que era tradició a principis del segle passat era anar a una barra, una terrassa de bar, amb una gerra d'aigua fresqueta, posar el volado a dintre, llavors l'aromatitzaven amb anís o amb llimona, o amb altre producte si agradava, depèn de si era per gent gran o per canalla i tal i qual. Aquí vaig a fer molta tradició perquè s'anava molt a Mas Miquel a fer això. Mm. Llavors se va aguantar molts anys fent volado. Als altres llocs, un cop van vindre Coca-Cola, van vindre Fantes, llimonades, això va desaparèixer.
Clar, és una cosa molt singular que aquí a Valls ha perdurat, no?
Sí, que se fa curiós. Aquí a Valls, se fa, jo sé que en fan també en una pastisseria a Barcelona, que és molt, molt coneguda també, i en algun altre lloc he vist, però són 3-4 puestos a Catalunya que ha perdurat per algun motiu especial.
Clar, si perdura vol dir que la gent en demana, més en que ara sí que a Valls tenim el voladís, no?, com a beguda, però...
I ara amb el voladís s'ha reanimat tot això. Sempre havíem tingut una clientela que em volia, que era gent... majoritàriament ja diem gent gran, diguem-ho així. El que passa que doncs ara actualment ja amb la revifada del voladís hi ha molta gent jove que l'ha redescobert, diguem-ho així.
Ara que parlem del volado, que és molt singular d'aquí, teniu algun altre producte que només feu aquí a Pastisseria Valls?
Que fem aquí a Valls hi ha les enxanetes. Les enxanetes és una galeta d'avellana que es va promocionar per part de l'Ajuntament l'any 91 per les decenals. I es va fer una tria, van fer tots els partits, van fer unes galetes diferents, va fer una tria i van triar aquesta, doncs, que sense saber quina era la que havia fet cadascú, però va resultar doncs, que va quedar aquesta i des de llavors la seguim anem fent amb la fórmula que va fer fins al moment. Mm. La fèiem a càmera, la fèiem a Martí, la fèiem a naltros, Martí va plegar i ara només la fem nosaltres.
Clar, perquè de fet aquí a Valls de pastisseries, les que eren de tota la vida han anat tancant.
Sí.
Això preocupa com a pastisser?
Home, com a pastisser em sap greu que no hi hagi relleu. Però bé, també reconec que doncs, la gent canvia, els modes de comprar canvien. I jo mateix, aquí nosaltres havíem sigut 5-6 treballadors, ja estem treballant sols, jo i ma filla i una dependenta. I la meva senyora, vull dir, érem molta gent i a poc a poc vas... Va, el negoci aquest va minvar perquè doncs, suposo que el fet de que al supermercat trobes molt més econòmic, la gent tampoc té un poder adquisitiu massa alt, clar, tiren també el barat o senzill de supermercat i llavors la pastisseria tradicional que té un, i artesana que té un preu i té un cost... costa de...
No es valora prou.
No es valora, exacte, no es valora prou.
El diumenge segueix sent el dia... Sí. El dia que més es ven a una pastisseria, la
sí,
gent
sí,
manté...
Sí, sí, el diumenge encara és el dia que es ven més. Sí, sí, perquè la gent... Pues encara la gent que li agrada menjar una miqueta de dolç pues segueix venint a buscar el dolç bo, diguem-ho així.
Retornant una mica a la història de la pastisseria, sempre ha estat ubicat aquí al carrer Sant Antoni?
Sempre, o... però en diferent lloc. Estava, abans estava el primer a les queviures... La Violeta era el número 50, espera, 54, em sembla. Sí, 54. Després va anar, el pare va posar a la pastisseria, es va posar al local del davant i als anys 75 van venir aquí amb sa mare.
I des de llavors, ara, per exemple, que estem aquí a l'Obrador, ha canviat l'espai o s'ha mantingut ja bastant similar?
No, no,
com era, ho ha canviat molt.
S'ha anat engrandint, s'ha anat engrandint. Sí. A vegades té més espai, més coses, més... S'ha anat engrandint molt, sí, sí.
Clar. Comentàvem abans això del relleu. En el vostre cas, quarta generació, no sé si hi haurà posteriorment
de moment,
després de tu...
De moment no hi ha relleu.
No n'hi haurà de relleu? No.
Els meus tinc 3 fills, però cadascú es dediquem a coses diferents i...
Clar, entenc no. Que també la pastisseria és un ofici que de matinada potser has de venir aquí a treballar. Quins horaris fas? Com funciona? I si potser és això una cosa que tira enrere, perquè clar, és molt sacrificat.
No, a veure, jo l'horari que fa és un horari de 6 del matí fins sí. A 2. Mm. I després, si hi ha alguna tarda que s'ha de fer alguna cosa, ho faig, però vull dir, tampoc no és... Per ser, esclar, el que toca una miqueta la fibra, diguem-ho així, és el cap de setmana, que és tots els caps de setmana. Clar, i això, doncs, la gent vol...
I els festius, no, també,
festius,
treballant.
I els festius, clar, llavors la gent, majoritàriament la gent, doncs, vol disfrutar, amb una paraula, no? I clar, llavors aquesta feina, doncs, t'obliga que els dies de feina, doncs, els dies festius i els dies diumenges, doncs, està aquí.
Que un negoci hagi durat tants anys, més enllà de que hi hagi el relleu, no? Que això és important, també vol dir que té alguna cosa especial. Què creus que té d'especial Pastisseria Valls com perquè hagi durat tant de temps?
Jo crec que Pastisseria Valls té... que fa una qualitat molt bona, que sempre ha intentat tractar els clients el millor que s'ha vingut i que, no sé, amb el gènere crec que som honestos, vull dir que estem a un producte, que estem a primera qualitat, intentem conservar les fórmules i fer les fórmules de tota la vida sense modificar-les ni canviar productes que embarateixin la fórmula, per dir d'una manera, sinó que seguim mantenint les fórmules tradicionals sempre.
Entenc que teniu clientela de Valls. Venen d'altres municipis, de la zona?
Sí. Sí, sí, hi ha gent que ve de Reus i Tarragona a buscar coses exclusives que troben a casa nostra. Això sí. Bueno, i dels pobles també, molta gent.
Clar, això és important.
Sí.
Molt bé, Roger, doncs moltes gràcies per avui obrir-nos les portes i explicar-nos tots aquests detalls.
Sempre que vulgueu, sorrai.
Merci.
Això estem. I gràcies a vosaltres.
Doncs amb aquests gairebé 125 anys de pastisseria, 125 anys endolcint moments de la història, arribem al final del programa. Ens retrobem en 15 dies aquí a Ràdio Ciutat de Valls, els dimecres Mercat.